El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La campanya contra el quart cinturó celebra el seu 30è aniversari. En aquestes tres dècades, la campanya ha fet múltiples mobilitzacions per evitar la construcció de la B40, una via que, per cert, el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores, ha descartat en les últimes setmanes. En aquest sentit, aquesta tarda a les 7, al Casal Pere IV, hi ha prevista una taula rodona, el quart cinturó i l'emergència climàtica, amb Joan Boades, investigador crític en clima i globalització, i Eulàlia Parés, investigadora del CTTC de la qualitat de l'aire. Dediquem els pròxims minuts a parlar del quart cinturó i en concret de la campanya contra el quart cinturó en companyia del Toni Altalló de la campanya. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, molt bon dia.
Si em deixa, de seguida parlem de l'aniversari de l'acte d'aquest vespre, però arrenquem, si li sembla, per l'actualitat. A hores d'ara es podria dir que el quart cinturó està del tot descartat també per part del govern espanyol?
Formalment, fins que el transportes no l'elimini de la seva planificació, això no ho podem assegurar. El que sí que podem assegurar és que el Ministeri, al llarg del temps, en les últimes setmanes ha renunciat al tram des de la Franca a Abrera. Això va ser una renúncia pública fa unes 4 setmanes, que amb l'aprovació del Pla Territorial Metropolità quedava com eliminar el tram des de Granollers fins a Sant Celoni.
Perdoni, senyor Altalló, el sentim molt malament. No sé si pot anar a buscar algun punt amb més cobertura, perquè tenim algunes dificultats per entendre el que ens està explicant.
Sentiu millor ara?
A veure, provem-ho. M'estava explicant que havien renunciat al tram entre Vilafranca i Abrera.
Entre Vilafranca i Abrera, i el tram que hi ha entre Sant Celoni i Granollers, també d'un lloc o altre, el Ministeri ja ha renunciat i s'han estat eliminant les reserves urbanístiques que hi havia d'aquesta infraestructura. Per tant, el debat intens s'entra en aquests moments en el tram Terrassa-Granollers.
Aquest debat, doncs, intens en el tram Terrassa i Granollers, ens deia, i per tant aquest tram és on encara hi hauria opcions, per dir d'alguna manera, que es pogués reobrir.
Bé, el Ministeri, com dèiem, no l'ha alineat a la seva planificació. Hi ha un nou estudi informatiu que s'ha mantenit.
Em deia això, no? Seguim amb el tram aquest més pròxim, el de Sabadell. Què ens explicava?
Sí, que sabem que hi ha un estudi informatiu, sabem que està acabat, l'única cosa que estem pendents és saber què és el que provoca que el Ministeri no hagi tret informació pública. Tenint en compte que nosaltres hem estat al darrere del que és la caducitat de la part ambiental d'aquest estudi informatiu que el mateix Ministeri de Transició Ecològica ja ens ha confirmat, podem entendre que ara mateix hi ha una finestra d'oportunitat perquè el Ministeri de Transportes es replantegi la necessitat de continuar tirant endavant amb aquest tram Terrassa-Granollers. En tot cas, per això depenem del Ministeri. Nosaltres ja els hem advertit de que si continuen amb la tramitació ordinària farem valdre la caducitat de la part ambiental de l'expedient i, per tant, que aturarem el que és aquest tràmit d'informació pública.
Uh-huh. Perquè hi ha aquesta part prèvia, no?, que ja està caducada i que no s'ha tornat a fer, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sobre aquesta qüestió li volia preguntar, separant aquesta via, que és el que ara es parla una mica, no?, si en lloc de parlar de B40 parlar de Ronda Vallès, en aquest concepte de Ronda Vallès hi estarien d'acord en part?
Nosaltres el que tenim clar, i de fet és el que està dient la campanya contra el quart cinturó des de fa 30 anys i no ens en cansarem de repetir-ho, és que abans d'abordar noves infraestructures viàries, noves carreteres, noves autovies, siguin del tipus que siguin, el que fa falta és que tinguem clarament vertebrada en funcionament una xarxa de transport col·lectiu a la comarca que ens permeti no dependre exclusivament del cotxe per bellugar-nos a nivell intern de la comarca, que sigui un transport col·lectiu eficient, competitiu amb el transport en vehicle privat, i, a més d'això, que hi hagi plenament desenvolupat i operatiu també el corredor ferroviari mediterrani per mercaderies de llarg recorregut. Si tenim aquests aspectes plenament desenvolupats i altres propostes que entenem que ha d'haver-hi en pel que fa a la gestió de la mobilitat en vehicle privat, nosaltres, en tot cas, entenem que per respondre a l'emergència climàtica que totes les administracions reconeixen, primer fem aquestes actuacions i després, en tot cas, abordem les que siguin necessàries. Hi ha un aspecte que en l'àmbit de Sabadell, ja sabem que històricament doncs hi ha una demanda important, que és la connexió amb castellà, i en tot cas entenem que en aquest àmbit, que això és un afer estrictament de competència catalana, en tot cas és l'administració de la Generalitat la que hauria d'haver abordat aquest tema conflictiu des de fa molts anys i encara ha té pendent d'abordar-lo de manera correcta. Però exclusivament Generalitat, el quart cinturó queda lluny de qualsevol solució que es vulgui donar a aquest problema concret.
Sobre la Ronda Nord, aquesta connexió de Castellà amb Sabadell, de la que se'n parla tant a Sabadell, ara hi ha tot aquest debat a l'entorn de com es pot reformar la Gran Via, i tot passa, segons alguns sectors polítics, no? Vaja, amb certa unanimitat a la ciutat, per eliminar aquests cotxes que passen per la Gran Via construint aquesta Ronda Nord, aquesta connexió de Castellà amb l'autopista. Seria una via que realment faria falta i que podria aïllar-se d'aquesta part que ens explicava ara, doncs, d'aquesta necessitat d'abans d'abordar noves infraestructures viàries, fixar-se en el transport col·lectiu?
Evidentment, aquest és un punt de conflicte significatiu i que mereix una atenció. Ara, no pensem que per posar una nova carretera o millorar la connexió amb carretera resoldrem el problema. És a dir, si continuem intentant abordar la solució de la connexió amb castellà exclusivament per resoldre el pas de vehicles, estem repetint els mateixos errors que s'han comès en el passat a l'hora de planificar les infraestructures. Hem d'abordar de manera conjunta com resolem la millora de la mobilitat obligada que hi ha, no?, per motius de treball, bàsicament, i d'estudis, entre Sabadell i Castellà, amb transport públic, també. Sobretot, prioritàriament, amb transport públic. Si resolem això, veurem fins a quin punt és necessari ampliar la xarxa existent de carreteres, però la prioritat és aquesta necessària millora de la xarxa de transport públic de la qual tenim mancances. És a dir, si tenim un autobús que passa per la mateixa carretera que passen els cotxes, aquest autobús mai serà competitiu en relació a la utilització del vehicle privat. Per tant, millorem la connexió de Castellà amb Sabadell, millorem que els usuaris de Castellà o de Sabadell que van cap a Castellà puguin connectar-se amb transport públic que permeti que la ràtio d'ocupació per persona-vehicle s'incrementi o aquests usuaris que desapareixen de la carretera és perquè estan utilitzant transport públic, i després resoldrem de manera molt més ajustada, amb uns impactes molt menors, amb unes conseqüències ambientals molt menors, la solució a aquest conflicte històric per la ciutat de Sabadell i de Castellà.
Clar, escoltant-lo ara, podríem dir que va ser una oportunitat perduda, no? No haver aprofitat per portar els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fins a Castellà.
Sí, evidentment. Aquest va ser un debat que en el seu moment es va voler aparcar. Tampoc no sabem exactament si la solució és portar un tren o portar algun tipus de tramvia o de tren molt més lleuger. El que és segur és que si en el moment que es va dissenyar el perllongament dels catalans a Sabadell s'hagués previst la connexió de l'estació terminal de Sabadell amb la continuïtat cap a Castellà, probablement ara estaríem en una situació molt més avantatjosa. No es va fer en el seu moment, no es va voler abordar adequadament aquest debat, hi han hagut moltes propostes sobre la taula. El problema que tenim és que massa sovint les actuacions que emprenen les administracions tenen una tirada massa curta en el temps i una poca previsió per intentar incidir de manera positiva en el que són els nostres hàbits de mobilitat. El problema de fons és que el model de mobilitat ens acaba moltes vegades dominant, marcant quin és el model territorial de desenvolupament que volem. I nosaltres fa molts anys que estem dient que si volem mantenir determinats hàbitats, espais que tenen una riquesa de biodiversitat natural prop de les ciutats, com és el cas de Sabadell, que a més són espais que asseguren una miqueta la qualitat de l'entorn de la ciutat, el que hem de fer és no només analitzar com millorem la mobilitat avançant cap a escenaris de major sostenibilitat, sinó també com protegim aquests espais i, a més, com els abordem amb gestió. Perquè només protegint els espais no en tenim prou. L'experiència ja ens ho diu, fins i tot els espais naturals protegits tenen problemes de gestió. En l'àmbit de la Plana del Vallès, al voltant d'aquesta gran conurbació vallesana que tenim en aquest entorn, Terrassa, Sabadell, Castellà, el que segur és que si no entrem a gestionar de manera efectiva també sobre els valors que ens donen de qualitat que tenim en aquests espais, serà molt difícil abordar de manera conjunta una visió més holística cap a quin escenari de futur avancem de qualitat, tant pel que fa a la mobilitat com a la qualitat territorial, a la qualitat atmosfèrica, als escenaris de futur que fa temps que també sabem que tenim sobre la taula per abordar en els propers anys.
Clar, i a tot això s'hi suma, que de fet és el que volen fer la xerrada d'aquesta tarda a Sabadell, aquesta emergència climàtica latent, que encara entenc dona més força al discurs que ens està explicant avui, no?
Sí, de fet, fa 30 anys, quan vam néixer com a campanya contra el quart cinturó, just a l'any 92, també s'estava fent la cimera de Rio sobre el canvi climàtic. En aquells moments ja començava a haver-hi un cert reconeixement institucional a aquest gran repte que s'havia d'abordar en els anys immediats. Estem on estem encara, és a dir, sí que és veritat que primer, amb aquests anys que han passat, no?, d'aquests 30 anys, el reconeixement social i fins i tot institucional que hi ha en relació a les necessitats de canviar els modes de consum actuals són cada vegada més són necessaris, no? Avui en dia poca gent s'atreveix a discutir que hi ha més que signes evidents d'aquest canvi climàtic d'origen antropogènic, i el que és segur és que primer sabem que hem avançat com a societat pel que fa al reconeixement d'aquesta problemàtica. El que passa és que el que ens falta és que les actuacions que emprenem com a societat, les actuacions que emprenen les institucions, sigui coherent amb aquesta situació d'emergència climàtica i d'evident retrocés pel que fa a la qualitat atmosfèrica.
Anant a l'aniversari en concret, no? En aquests 30 anys han passat moltíssimes coses, no? Ha canviat molt segurament tot plegat. Quan analitzen una mica aquests 30 anys, pensen que el fet que actualment no hi hagi aquesta B40 creuant el Vallès és gràcies a la feina de la campanya contra el quart cinturó?
No només. En tot cas, nosaltres podem haver ajudat, si ens volguéssim atribuir l'exclusiva responsabilitat d'aquest èxit o d'aquesta aturada, jo diria que ens estaríem autoenganyant. Sí que és veritat per això que com a campanya, en aquests anys, hem fet molta tasca de divulgació, de difusió de coneixement, hem aportat molt coneixement a l'anàlisi de la mobilitat, fent modelitzacions matemàtiques, a l'anàlisi de territori, fent propostes territorials per incrementar perquè hi hagués major coherència entre el model que tothom diu cap on hauríem de tendir, de major sobirania també alimentària, per exemple, no?, de protecció d'aquests valors ambientals, de biodiversitat, d'assegurar la connectivitat en els nostres espais. És a dir, com a campanya, les entitats que integren la campanya han fet moltes aportacions en aquest temps. I és veritat que cada vegada, gràcies a aquesta tasca de conscienciació social, però també d'interlocució amb les administracions, amb les diferents formacions polítiques, defensores del quart cinturó o opositores del quart cinturó, amb totes, el que segur és que, com a mínim, hi ha un major reconeixement del que eren del que són els principals objectius, aspectes que nosaltres entenem que permeten treballar, lluitar de manera argumentada contra el quart cinturó. Per tant, hem avançat, hi ha un major reconeixement social i polític aquests arguments. El que ens faltaria ara mateix, bàsicament, és que el Ministeri acabi esborrant quart cinturó de la seva planificació, que es posin en marxa amb caràcter prioritari i absolut totes les actuacions necessàries per tenir una bona xarxa de transport col·lectiu a la comarca, ja siguin tren, autobusos o tramvies, el que sigui, i que a més es posi en marxa el corredor ferroviari mediterrani de mercaderies. només amb aquests tres aspectes jo diria que sí, som capaços de que hi hagi aquesta inflexió. Nosaltres entenem que hi ha la finestra d'oportunitat per fer-ho, jo diria que ens podrien donar pràcticament per dissolts, no? Però malauradament haurem d'esperar.
Això precisament és una de les coses que li volia preguntar, no? Si finalment això acaba tancat en un calaix i el quart cinturó desapareix de les prioritats del govern espanyol, aquí s'acabaria la campanya contra el quart cinturó?
Seria fàcil entendre que sí. El que passa és que també és veritat que cada vegada més, en el decurs d'aquests anys, i abans parlàvem de que hem fet moltes propostes a nivell d'anàlisi territorial i de necessitat de protegir aquests espais agronaturals de l'interior de la plana, entenem que aquí encara ens quedarien deures per fer. El que passa és que probablement el principal motiu de lluita contra el quart cinturó potser desapareixeria i aquests que estan a un nivell just per sota, però just per sota, potser prendrien més relleu. Evidentment seran les entitats que conformen la campanya que hauran de dir si autodissolen la campanya i en creen una altra per defensar aquests objectius que dèiem de major equilibri territorial, no? Però, en tot cas, aquest, de moment, és un escenari que encara no el tenim a sobre la taula i, per tant, parlar d'un futurible que no sabem quan pot arribar, perquè estem segurs que arribarà, però no sabem quan arribarà. En tot cas, haurem d'esperar que això passi per plantejar-nos de quina manera liquidem o no la campanya contra el quart cinturó.
I en aquest sentit, a banda de la proposta d'aquesta tarda a Sabadell, aquesta taula rodona, com dèiem, a l'entorn del quart cinturó i l'emergència climàtica, tenen previstes altres mobilitzacions per celebrar aquest aniversari?
Sí, de fet, aquest diumenge setmanat també fem una mena d'acte públic. Hi ha una petita caminada per espais per on, en tot cas, segons l'estudi informatiu del 2010, hauria passat el quart cinturó. I després també hi ha una mica de debat i un dinar i una miqueta de ballaruca a la tarda pels que estiguin més animats. I, finalment, el dia 29 de maig, al Bosc de Can Déu, fem un gran acte central de commemoració d'aquests 30 anys. Bàsicament no estem per celebrar que fem 30 anys, sinó per recordar que fa 30 anys que molta gent al Vallès es va començar a mobilitzar i que encara continua mobilitzada, i expressar amb rotunditat, amb claredat, les diferents formacions, agents polítics i institucionals, que aquest és un tema que està per resoldre, que nosaltres fa molts anys que estem lluitant per resoldre'l de la manera més ajustada, més sostenible, més compromesa amb el nostre futur i dels que han de venir al darrere. Aquest és el principal recordatori. Per tant, 29 de maig, Bosc de Can Déu, a partir de les 10 del matí, activitats diverses. Hi ha caminades des d'aquí, des de Sabadell, a peu, hi ha alguna marxa amb bicicleta, itineraris naturalístics, i activitats diverses, i evidentment cloure l'acte en parlaments.
Doncs evidentment que Ràdio Sabadell hi serà i us ho explicarà tot plegat. Moltíssimes gràcies al Toni Altalló de la campanya contra el quart cinturó per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.